un de cada tres mestres catalans es planteja deixar la seva professió. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Enmig del debat obert que tenim a Catalunya sobre el sistema educatiu, avui el sindicat majoritari a l'educació, l'USTEC, ha posat sobre la taula aquesta fotografia que surt d'una enquesta que ha fet a 10.000 docents de Catalunya. Un de cada tres professors es planteja abandonar. Quins motius tenen, Barcelona Marriera?
Bon dia. La càrrega de feina, 8 de cada 10 docents diu que treballa un o dos dies al cap de setmana. La pèrdua d'autoritat davant l'alumnat i els conflictes tant amb les direccions com les famílies, tot plegat, diuen, desmotiva els docents, i el 45% dels enquestats asseguren que la seva salut psíquica és dolenta o molt dolenta.
I més dades, atenció a aquestes, un fenomen que no para de créixer des de la pandèmia. Una quarta part de la població espanyola, especialment els adolescents, s'han autolesionat alguna vegada a la vida, Sara Riera.
La gran majoria són noies entre 12 i 18 anys. Es fan talls o cremades amb la intenció més immediata d'alleugerir el seu malestar emocional, però darrere gairebé sempre s'hi amaga un trastorn mental. La doctora Anna Cintes és psiquiatra de l'Hospital Sant Joan de Déu.
A curt termini pot tenir un efecte ansiolític, un efecte calmant, pot ajudar a evitar emocions negatives, a distreure's de sensacions desagradables, no només la tristesa o l'enuig, sinó també el sentiment de falta de sentit.
De seguida us parlarem també de com reaccionar si ens trobem amb aquesta situació amb els nostres fills a casa nostra. Mentrestant, a Rússia, on estan reunits els països integrants dels anomenats BRICS, el que ja està considerat com un pol de poder creixent a tot el món, Vladimir Putin ha demanat més presència al Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
Sense contemplacions, és que ha començat una de les grans guerres d'avui dia al món, però ell ha demanat això.
Considerem important per al funcionament eficaç de l'ONU adaptar la seva estructura a les realitats del segle XXI, ampliant la representació dels països d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina al Consell de Seguretat i altres organismes clau, inclosos els països els líders dels quals es troben en aquesta sala.
A la segona hora de Catalunya Migdia aprofundirem en què són els BRICS, qui són els BRICS i què s'està fent en aquest fòrum internacional i tot el que allà implica. D'altra banda, la campanya a les presidencials dels Estats Units entra de ple en el terreny dels atacs personals i de les desqualificacions quan només falten dues setmanes per a les eleccions.
No és cap novetat que Donald Trump utilitzi llenguatge xenòfob i autoritari. Ens hi té llestimosament acostumats. La notícia d'aquestes últimes hores és que ha arrossegat la seva oponent Kamala Harris a fer el mateix. Això és el que ha dit Harris preguntada per un presentador de la CNN.
Vostè creu que Donald Trump és un feixista?
Yes, I do. Yes, I do.
Sí, ho crec, sí, i també crec que hem d'escoltar la gent que millor el coneix en aquesta qüestió. Mireu les seves carreres.
Look at their careers.
De tornada a casa nostra, un vaixell de pesca s'ha enfonsat a 200 metres de Roses i ha provocat una fuita de combustible que ara intenten contenir, però per tal que no arribi a la costa. Què en sabem de tot plegat, Girona, Núria Pereira?
Bon dia, doncs mira, ja sabem que just ara fa uns minuts els bombers del cos de submarinisme han aconseguit tancar la fuita del vaixell. A més, han col·locat una barrera de contenció de 75 metres per evitar que el combustible vagi cap a la costa. Ho faran amb salvament marítim. La policia local de Roses ha tancat el bany a la platja d'Almadrava per la proximitat amb el vessament. Els 5 tripulants que es trobaven al pesquer de bon matí en el moment de l'accident n'han sortit il·lesos.
I atenció a aquesta novetat, Protecció Civil ens avisarà al nostre telèfon mòbil si estem en risc d'inundació. Inundació imminent.
El Meteocat ha constatat que cada cop són més freqüents les pluges fortes i molt localitzades que cauen en poc temps. Per això, estar-ne avisat pot ser clau, com ha explicat la directora de Protecció Civil, Marta Cassany.
Un vehicle pot ser arrossegat per l'aigua amb només una alçada de mig metre d'aigua, això ja arrossega. I amb 20 centímetres d'aigua, una persona també es pot ofegar.
I en temps de cultura... S'han fet públics els noms dels 147 artistes que actuaran al Primavera Sound de l'any que ve. Hi ha tres dones que encapçalaran el cartell i ho repassarem els noms. I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui, amb bona part de l'atenció, a la nit viscuda ahir a l'Olímpic de Montjuïc, Marta García.
Sí, amb la golejada del Barça i exhibició de futbol, amb un Rafinha en estat de gràcia, hat-trick del brasiler i un gol més de Lewandowski per arrodonir la nit. Repassarem tot això, també parlarem del sorprenent lideratge de l'Aston Villa en la Champions i del Barça de bàsquet, que mira de passar pàgina de la lesió de la Provítola abans de rebre demà l'Asvel Villarben en l'Eurolliga.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb complicacions localitzades. Hi ha cua a la C15 entre Vilanova i la Geltrú i Canyelles en direcció Vilafranca per una topada entre tres vehicles que ocupa un carril. La comarcal 154 es manté tallada a Sant Bartomeu del Grau a Osona per la retirada d'un camió accidentat. S'estan fent desviaments. Aturades també a la P7 a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona per obres que tallen un carril. I també es manté tallat a l'accés sud a Manresa de la C55 a la comarcal 14-11-Z per un despreniment de roques ahir al migdia. També tallada a causa d'això la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat. En aquest punt hi ha autobusos entre les estacions de Sant Vicenç Castellgalí i Manresa Alta.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
He vist uns mapes en què tenen pluges a tocar, diguem-ne, però aquesta tarda encara no, no?
No, aquesta tarda no, i demà al matí fins i tot encara tampoc. Serà demà a la tarda quan arribin les primeres per l'oest de Catalunya. Demà al vespre, demà a la nit, pot ploure de valent a les comarques de la meitat oest, és a dir, Ebre, Camp de Tarragona, Pla de Lleida fins al Pirineu, i de matinada de dissabte i durant el dissabte la resta de Catalunya. Fins i tot dissabte a la tarda s'aniria allunyant de ponent i al sud. Episodi que pot regar aquest gran part de Catalunya i fins i tot de forma bastant generosa. En necessitem molts més, però, per solucionar la sequera. A veure si la setmana vinent una pertorbació de Champions s'acosta a Catalunya, però encara és aviat per confirmar-ho.
Molt bé, doncs ho anirem seguint dia a dia. Francesc, fins ara.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Una enquesta del Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, detecta que un terç dels professors es plantegen deixar la feina i també recull que pràcticament la meitat dels docents considera que té una salut psicològica dolenta o molt dolenta. El treball del sindicat es basa en la resposta de 10.000 professionals de la xarxa pública d'ensenyament. Els professionals atribueixen aquesta situació emocional a una degradació de la professió, que cada cop va a més, i també una sobrecàrrega de treball. Des del sindicat també asseguren que una retribució superior canviaria aquesta fotografia que surt a l'enquesta. Més dades des de Barcelona, Mar Riera.
Bon dia. L'estudi constata que la professió està desmotivada. Un dels factors és l'increment de feina. 8 de cada 10 professors i mestres diuen que treballen 1 o 2 dies als caps de setmana. Xavier Díez és el responsable de política educativa del sindicat USTEC.
El 90% dels docents considera que la seva càrrega de feina ha augmentat. 9 de cada 10. La qual cosa és pràcticament una unanimitat. La qual cosa, doncs, explica en certa mesura que fa 20 anys era molt estrany que algú es plantegés abandonar la professió, i jo diria que en 20 anys hem passat del 0,5-10 al 36%.
D'altres factors que es plantegen per deixar la professió és la manca d'autoritat davant l'alumnat i els conflictes tant amb les direccions de centre com amb les famílies. Així ho destaca Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
Estàs a enfrontar a unes complexitats a l'aula perquè no tens prou recursos, perquè tens un volum d'alumnat molt gran, perquè igual les relacions amb les famílies, hi ha aquesta dinàmica individualista, etcètera, etcètera. Si a sobre això t'arriba una nòmina a final de mes de només 1.800 euros, quan tu dediques totes les hores agudes i per haver, evidentment que això té un efecte desmoralitzador.
A on hi ha més malestar del professorat és als instituts d'escola, en part per l'horari lectiu, segons aquest estudi. Tot plegat una situació crítica que ja es comença a notar amb la manca de professors especialistes com de matemàtiques, però que es podria revertir, segons diu la mateixa Segura. Demanen millorar els sous, reduir els ràtios i la càrrega de feina i derogar el decret de plantilles.
I més dades. Una quarta part de la població espanyola, especialment durant l'adolescència, s'ha autolesionat alguna vegada a la vida. Una conducta que és la resposta d'algunes persones al malestar emocional, però que en molts casos amaga al darrere un trastorn mental. El fenomen es va disparar arran de la pandèmia i els experts alerten que hi tenen molt a veure les xarxes socials, Mònica Mas.
Sí, una autolesió no suïcida consisteix a infringir-se dolor a través de talls o cremades al cos per contrarrestar una emoció que no se sap gestionar, que sobrepassa i provoca dolor emocional. Si es fa menys de 5 vegades a la vida, no es considera un trastorn mental, però si es fa de manera repetida i premeditada, sí. De fet, la meitat de les persones que s'han suïcidat abans s'havien autolesionat. La doctora Anna Cintas, que és psiquiatra de l'Hospital Sant Joan de Déu, explica a Catalunya Ràdio per què.
A curt termini pot tenir un efecte ansiolític, un efecte calmant, pot ajudar a evitar emocions negatives, a distreure's de sensacions desagradables. A curt termini ajuda, el que passa és que a mig termini i llarg termini té conseqüències negatives. L'adolescent el que explica és, doncs, té la sensació de que no pot parar, de que no pot controlar.
Un 70% de les persones que s'autolesionen són noies d'entre 12 i 18 anys. De fet, diversos estudis internacionals, l'últim fet per la revista The Lancet, situen l'adolescència com l'etapa on més es donen aquestes autolesions. I assenyalen les xarxes socials com l'amplificador d'aquest tipus de conductes perquè hi ha molta imitació del que hi veuen i dels mètodes per dur-ho a terme.
I segur que molta gent que ens està escoltant es pregunta: si tenim a casa un adolescent i detectem que s'autolesiona, què hem de fer, com hem d'actuar?
Doncs, segons la doctora Cintas, sobretot no ens hem d'enfadar.
A curt termini pot tenir un efecte ansiolític, un efecte calmant, pot ajudar a evitar emocions negatives, a distreure's de sensacions desagradables. A curt termini ajuda, el que passa és que a mig termini i llarg termini té conseqüències negatives. L'adolescent el que explica és, doncs, té la sensació de que no pot parar, de que no pot controlar.
Sobretot el que també afegeix és que el que no hem de fer és castigar i sobretot validar aquesta emoció que l'ha portat a fer-se aquestes autolesions. Si es torna a repetir, cal demanar ajuda psicològica a través dels centres d'atenció primària.
Anem a la informació internacional. Rússia, la Xina, l'Índia i tot el seguit dels països integrants dels anomenats BRICS reivindiquen el seu pes econòmic al món i el seu paper clau, diuen, per resoldre els conflictes del planeta. Malgrat ser el protagonista d'una de les principals guerres d'avui en dia, l'anfitrió de la cimera, Vladimir Putin, ha subratllat la seva aposta per un món multipolar i per reequilibrar les balances als centres de poder davant de l'anomenat Occident, Sergi Roca.
La sigla BRIC va néixer el 2006 per impulsar el pes dels països emergents que la conformaven, el Brasil, Rússia, l'Índia i la Xina. Però 18 anys després, convertits en BRICS Plus per l'entrada de Sud-àfrica i el gener de 4 països més, ja no s'amaguen de voler estendre la seva influència al món a nivell econòmic i també geopolític. Fins al punt que avui Putin ha aprofitat el seu discurs per demanar més presència al Consell de Seguretat de l'ONU.
Considerem important per al funcionament eficaç de l'ONU adaptar la seva estructura a les realitats del segle XXI, ampliant la representació dels països d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina al Consell de Seguretat i altres organismes clau, inclosos els països els líders dels quals es troben en aquesta sala.
L'escoltava molt atent i amb rostre especialment seriós el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, amb qui es reunirà avui per primer cop des de l'inici de la gran invasió russa d'Ucraïna el 2022.
Un conflicte aquest d'Ucraïna pel qual sempre s'interpel·la també la Xina.
Sí, i potser per això el president Xi Jinping ha volgut remarcar que els BRICS s'han de poder erigir en un binomi complex de garants de la pau i de la seguretat.
Hem de ser una força estabilitzadora per la pau, hem d'enfortir la governança de la seguretat global i explorar solucions als problemes de punts calents que tracten tant els símptomes com les causes des de l'arrel.
Punts calents com els de Gaza i el Líban. A la cimera s'ha apostat clarament per posar fi a la violència a la regió, però uns amb més vehemència que altres, com el president palestí Mahmoud Abbas, que ha demanat aturar el genocidi, i l'iranià Pezeshkian, que ha criticat l'ONU per la seva ineficàcia.
I crides com aquesta, a l'alto el foc, també s'han sentit avui a París.
La guerra doit cesser au plus vite. Il faut un cessez-le-feu.
És Emmanuel Macron, president de França, antiga metròpoli del Líban. És l'anfitrió de la conferència de donants que es fa avui a París per reunir, com a mínim, 500 milions d'euros pel país del Cedrés. Hi participen una setantena de països i 15 organitzacions internacionals, Eva Pineda.
L'ONU calcula amb més de 400 milions d'euros les necessitats humanitàries que té el Líban amb centenars de milers de desplaçats per la guerra que Israel va llançar contra Hezbollah al setembre. L'economia libanesa en crisi des de fa anys és a punt d'ensorrar-se sota els bombardejos diaris i la destrucció de les infraestructures. Cada cop són més les veus que alerten del risc que l'ofensiva israeliana derivi en una guerra civil. Macron alerta de la partició del Líban.
El que cal és acollir les famílies, alimentar els nens, curar els ferits i vetllar per l'educació dels estudiants. S'han de trobar el màxim de solucions ràpidament perquè cal evitar per tots els mitjans que el desplaçament de persones del sud cap a Beirut i altres regions provoqui noves divisions entre els libanesos. libanesos.
Sobre el terreny, Israel manté oberts tots els fronts militars al Líban, Gaza i Síria. A la franja, almenys 16 palestins han mort i 32 han resultat ferits avui en un bombardeig d'una escola on es refugiaven centenars de desplaçats. Segons fonts mèdiques, la majoria de víctimes són menors i gent gran.
I no sortim d'aquesta mateixa regió, perquè Turquia ha intensificat els atacs contra la guerrilla kurda del PKK, a la qual atribueix l'atemptat d'ahir contra una fàbrica militar als afores d'Ankara. 7 persones hi van morir, inclosos els 2 assaltants.
L'aviació turca ha bombardejat posicions del PKK a la part del Kurdistan que pertany a Síria i a l'Iraq. L'atac hauria causat 12 morts i una vintena de ferits, segons la guerrilla. El govern turc assegura que l'autoria és del PKK i que ja té identificat un dels agressors. Sentim el ministre de Defensa turc.
En les operacions aèries contra objectius terroristes, des d'ahir a la nit i fins avui al matí, s'han tocat 47 objectius, entre refugis en coves, magatzems, instal·lacions que fa servir l'organització. S'han localitzat terroristes del nivell que han estat eliminats amb èxit. Hem neutralitzat un gran nombre de terroristes. L'avaluació d'impacte sobre els objectius està en curs i les nostres operacions aèries continuaran.
Coincidint amb això, avui hem sabut que el líder històric del PKK, Abdullah Öcalan, empresonat en situació d'aïllament des de fa 25 anys, va rebre ahir la seva primera visita en més de 3 anys i mig, la del seu nebot, que n'ha informat. Öcalan és a la presó d'alta seguretat de l'illa d'Imrali, al mar de Màrmara, un centre creat específicament per ell i considerat zona militar restringida. Durant 10 anys va ser l'únic pres, però ara converteix el centre en 3 reclusos més. Segons un informe dels seus advocats, es passa tancat a la seva cel·la 23 hores al dia, entre setmana, i les 24 hores els caps de setmana.
I una cosa més de la informació internacional abans de la publicitat. La campanya de les eleccions dels Estats Units s'escalfa en plena recta final i en un duel frec a frec entre Donald Trump i Kamala Harris. La candidata demòcrata ha definit directament com a feixista el seu rival republicà per haver lloat suposadament Adolf Hitler en converses amb el seu equip. Trump li ha respost acusant-la de tenir una ment retorçada i de ser una amenaça per la democràcia. Washington, Francesc Garriga.
Kamala Harris endureix el to i prepara un final de campanya pintant clarament d'amenaça el retorn de Donald Trump al poder. Arran de declaracions d'un militar condecorat que va fer de cap de gabinet de l'expresident, la cosa ha guanyat volum. El general Kelly assegurava que les idees de Trump s'emmarquen bé en el feixisme i que havia arribat a parlar bé de Hitler en privat. En la mateixa línia s'ha mostrat altres vegades l'excap d'estat major, el general Milley. Harris primer ha atacat Trump citant aquestes paraules des de la seva residència en un sorprenent missatge a la nació, però després, en una entrevista a la CNN, preguntada pel periodista, ha posat ja en boca seva la paraula feixista.
Ha citat el general Milley dient a Trump que és un feixista, però vostè directament no ha utilitzat aquesta paraula per descriure'l. Vostè creu que Donald Trump és un feixista?
Sí, ho crec, sí, i també crec que hem d'escoltar la gent que millor el coneix en aquesta qüestió. Mireu les seves carreres.
La campanya de Harris prepara per dimarts vinent un gran acte a Washington, al lloc des d'on es va iniciar la sala del Capitoli ara fa gairebé 4 anys. Ho volen convertir en la traca final de campanya, llançant un missatge de defensa de la democràcia.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida novetats sobre el cas Koldo.
Catalunya migdia. A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure i la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponès, on compren els professionals. Obramat.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Catalunya migdia. Passant 4 minuts d'un quart. El ministre Fernando Grande Marlaska ha negat des del Senat qualsevol relació amb Koldo García. Ho ha dit a la comissió d'investigació sobre la suposada trama corrupta per la compra de mascaretes des del seu ministeri. El titular d'Interior també ha afirmat que no li va comentar a Pedro Sánchez el viatge de Delcy Rodríguez i ha assegurat que la vicepresidenta de Venezuela no va trepitjar territori espanyol. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. El ministre Grande Marlaska ha negat qualsevol vincle amb Koldo García i menys encara amb Víctor de Aldama. Explicat que el primer el va conèixer perquè era l'assessor de l'exministre socialista José Luis Ábalos i que no té constància d'haver vist mai l'empresari i presumpte facilitador de la trama de la compra de mascaretes.
Yo nunca me he reunido con Koldo García.
¿Y con Víctor de Aldama se ha reunido alguna vez?
No me he reunido nunca ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida.
I pel que fa al polèmic viatge de la vicepresidenta de Venezuela el 2020, el titular d'Interior ha insistit reiteradament que se'n va assabentar mentre Delcy Rodríguez estava en ple vol, que li va dir a Ábalos que no podia entrar a l'espai Schengen perquè tenia sancions europees i que no en va parlar amb Sánchez.
La preocupació hubiera sido lógica si esta persona hubiera pisado Schengen. Entonces, evidentemente, hubiera abierto una investigación y no solo eso, sino hubiera depurado responsabilidades.
¿Usted cree que pasaron unas maletas o no?
Estoy convencido de que no pasaron las maletas.
Marlaska obre aquesta nova roda de compareixences que tindrà continuïtat demà amb el seu número 2, Rafael Pérez.
Mentrestant, la continuïtat de l'impost extraordinari a les energètiques penja d'un fil. El govern espanyol vol fer-lo permanent, però assumeix que sense els suports al Congrés s'haurà d'eliminar a finals d'any. Junts i el PNB ja han advertit que estan en contra de mantenir-lo després que algunes energètiques han amenaçat de retirar inversions en territori espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. L'impost mai ha agradat al sector i ara pot tenir els dies comptats. Es va aprovar fa 2 anys per gravar els guanys extraordinaris de les energètiques arran de la guerra a Ucraïna i caduca a final d'any. El govern espanyol el vol mantenir, però fons d'Hisenda admeten que serà difícil perquè Junts i el PNB ho rebutgen i no hi ha manera de fer-lo permanent esquivant el Congrés dels Diputats. La ministra María Jesús Montero negocia contrarrellotge amb els grups, però avui per primer cop ha reconegut que potser no se'n surt.
La vocación que tiene el gobierno es de darle continuidad, pero también el gobierno es muy consciente de que tiene que acordar con el conjunto de grupos políticos y por tanto estamos trabajando para intentar convencer de pedirle un mayor esfuerzo a aquellos que han tenido mayores beneficios.
Junts rebutja l'impost després que Repsol hagi congelat 2 inversions milionàries al polígon de Tarragona i amenaça de traslladar projectes a Portugal. El PNB reclama concertar l'impost perquè el govern basc el pugui graduar. En l'últim any, les energètiques han abonat més de 1.100 milions d'euros pels ingressos extraordinaris del 2022, diners que l'Estat ha destinat a bonificar el transport públic i la factura energètica de famílies amb pocs recursos i també a inversions en renovables.
I en gran economia, la rebaixa del tipus d'interès al mes de juny ha permès que la compravenda d'habitatges i la firma d'hipoteques es recuperin. El mes d'agost, com ja va passar el mes de juliol, es van fer més operacions que el mateix mes de l'any passat. I gràcies a aquesta millora s'ha capgirat la tendència negativa de la primera meitat de l'any, Jordi Canal.
Segons l'Institut d'Estadística Espanyola, a l'agost es van vendre uns 7.700 habitatges a Catalunya, un 7% més que un any abans. Des del gener fins a l'agost sumen més de 63.000 habitatges venuts, a la vora dels 64.000 i escaig del mateix període de l'any passat. Si la falta d'oferta ho permet, Òscar Gorgas, de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, pronostica que es tancarà l'any en positiu.
És probable que de cara a final d'any podem igualar i fins i tot superar les xifres de l'any 2023. Jo al mercat, la veritat és que el veig molt fort. No arribarem a les xifres rècords del 22, però sí que podem perfectament igualar o fins i tot superar les xifres del 23. L'únic problema que tenim és l'oferta d'habitatge en venda.
En el cas de les hipoteques, se'n van firmar unes 5.000 a l'agost a Catalunya, un 12% més que l'agost de l'any passat, i en aquest cas les dades acumulades d'aquest 2024 sí que superen ja lleugerament les del 2023. Són hipoteques amb un import mitjà d'uns 160.000 euros, la majoria un 61% a tipus fix i un interès inicial del 3,3%.
Pugna empresarial per la Copa Amèrica. L'Associació Valenciana d'Empresaris acull amb entusiasme la possibilitat que València en pugui tornar a ser la seu. En canvi, Foment del Treball no entén que l'Ajuntament de Barcelona s'hagi desdit de reeditar-la. Les dues entitats han coincidit en un acte de promoció del corredor mediterrani, Joan Garcia.
Els valencians, que ja van acollir la prova el 2007 i el 2010, ho veuen com un esdeveniment que diuen que els situa al mapa i aporta beneficis empresarials. Des de Foment carreguen contra la decisió de l'Ajuntament de Barcelona. Sentim Diego Lorente, secretari general de l'Associació Valenciana d'Empresaris, i Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
Ojalá, en aquesta nova oportunitat que sembla que tenim, les nostres institucions apostin fort perquè vingui, no?, pel revolució econòmic.
Per 48 hores que hi hagi hagut una persona que ha canviat d'actitud, que jo la considero que no l'hi he entesa, doncs nosaltres continuem lluitant perquè això es quedi aquí.
Les dues organitzacions faran un gran acte empresarial el 28 de novembre per reclamar que s'agilitin les obres del corredor mediterrani. A la fotografia de promoció que s'han fet avui a l'estació de Sants també hi era Gabriel Gené, president de la Unió d'Eixos Comercials i Turístics Barcelona Oberta, que ha fet aquesta lectura de la postura de l'Ajuntament sobre el fet que no es repeteixi la Copa Amèrica.
Potser un tacticisme polític per contentar amb algun grup per poder aprovar pressupostos municipals, però en qualsevol cas ho veiem fora de lloc.
Gené assegura que ho han notat en més turisme de qualitat. El president del Port de Barcelona ha evitat respondre a l'organitzador sobre el fet que la infraestructura faria difícil ampliar la prova.
I Barcelona acull avui i demà el segon congrés internacional de porofòbia, que és l'odi als pobres. Un concepte que ha estat tipificat com a delicte d'odi des de l'any 2021, però les estadístiques són simbòliques perquè les víctimes sovint no denuncien. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Segons el darrer recompte d'Arrels Fundació, unes 1.300 persones dormen cada dia al ras a la ciutat de Barcelona. Ara bé, saber quantes són víctimes d'agressions és pràcticament missió impossible, ja que aquestes persones, per por a complicar-se la vida o per vergonya, no ho denuncien. Eva Jovech, cap del Departament Jurídic d'Arrels Fundació, remarca a Catalunya Ràdio que caldria que la justícia s'adaptés a aquests perfils que no tenen domicili fix i sovint ho porten tot a sobre.
Si vols entrar a declarar, has de deixar les teves pertinences a carrer. El sistema es deixa fora en tots els sentits. Després, els jutjats tampoc van a l'hora molts cops. Per una persona que té una declaració a les 12, fer-la a les 2 de la tarda li suposa que aquell dia no farà un apart calent. El que estem fent és una revictimització constant durant tot el procés.
Aquesta nit a l'informatiu Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, aprofundirem en aquesta qüestió.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15, una pausa i seguida més coses.
Catalunya migdia.
Pla de recuperació presenta el pla Dos Rincón Dos Sentidos.
Nuestro plan era tener una buena web con un buen sistema de reservas.
Tenim un pla on hi caben els teus plans i que està transformant el país. Aquest pla també és el teu pla. És el teu moment. Entra ara a planderecuperación.com.es i fes-lo realitat. Finançat per la Unió Europea. Pla de recuperació. Gobierno de España.
Dissabte al suplement... Camí del Bernabéu. Viatgem fins a Madrid amb tota l'afició blaugrana per viure en directe la prèvia del Gran Clàssic. Recorrerem la capital espanyola i compartirem amb Joan Dausà les hores prèvies del seu gran concert al Palacio de Vistalegre.
Jo mai he desitjat fer un petó a la Judit.
Jo mai m'he imaginat vestir de blanc al Bernabéu. Dissabte al suplement, música, futbol i rock and roll.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
Totes les estrelles ja han brillat en solitari a Zenit. Ara entren en una nova fase. Unint diferents generacions fent duets i competint cara a cara amb la seva pròpia generació.
Un gran espectacle on cantarem, ballarem, riurem i ens emocionarem.
Zenit. Tocarem el cel divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a un minut seran 2:15. Aquest matí un vaixell de pesca s'ha enfonsat a poca distància del port de Roses, a l'Alt Empordà, i això ha provocat una fuita de combustible que els bombers han aconseguit taponar fa pocs minuts. Els 5 tripulants del vaixell n'han sortit il·lesos. Núria Peraire.
Hola, bon dia.
El pesquer portava uns 2.500 litres de combustible segons Salvament Marítim, que han estat vessant des de les 7 del matí fins a les 2 del migdia, a uns 200 metres del port on s'ha enfonsat. Els bombers han col·locat barreres de contenció de 75 metres de perímetre per evitar que el combustible arribi a la costa. En paral·lel, s'ha activat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines al Camcat. Els bombers han rebut l'alerta cap a 3:15 del matí, quan el vaixell d'uns 30 metres d'eslora s'ha enfonsat per causes que es desconeixen davant de la platja de l'Almadrava. La policia local ja ha tancat l'accés al bany, tot i que permet estar-se a la sorra. L'embarcació ha quedat a una fondària de 17 metres. Segons l'Ajuntament de Roses, el vaixell ha sortit a les 7 del matí i en poca estona, cap a les 7:20, ha començat a entrar-hi aigua. Les altres embarcacions de la zona l'han intentat ajudar, però ha estat impossible i han auxiliat els 5 tripulants que n'han sortit il·lesos. El vaixell s'ha enfonsat, ens diuen, en 20 minuts. Es tracta d'una de les embarcacions més grans que hi ha al port de Roses.
I el canvi climàtic obliga el Meteocat a crear una nova alerta de perill per pluges intenses i inundacions. Ara mateix són 2:15. En els últims 40 anys, a Catalunya, aquests fenòmens, les inundacions i les pluges intenses, han provocat un centenar de morts, i malgrat això encara hi ha un 11% de municipis en zones de risc que no tenen cap pla d'actuació. Barcelona, Montse Poblet.
Coincidint amb el Dia Mundial de Lluita contra el Canvi Climàtic, Protecció Civil i el Meteocat han anunciat canvis en els llindars que fan saltar les alertes per pluges intenses i inundacions. Fins ara s'activaven quan havien de caure més de 30 litres per metre quadrat en mitja hora, o quan es preveia una acumulació de més de 100 litres d'aigua en 24 hores. Però, com admet Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, la realitat està canviant i per això han decidit crear un nou avís de perill quan la precipitació que s'espera és intensa, molt localitzada i durarà unes quantes hores.
Aquests avisos són vigents des de fa molts anys, més d'una dècada. D'acord? Ara ens hem adonat de que no s'ajusten a la realitat que ens trobem. Una d'elles és aquestes precipitacions sobtades que acumulen molta aigua en poca estona, en poques hores. Per això hem escollit un llindar de 3 hores.
Malgrat el perill que suposen les inundacions, encara hi ha 60 municipis obligats a tenir un pla d'actuació davant d'aquest fenomen que no l'han presentat, i 237 que l'han redactat, però encara no s'ha validat. Des de Protecció Civil recorden que només amb mig metre d'aigua un vehicle ja pot ser arrossegat, i que n'hi ha prou amb un pam d'aigua perquè una persona mori ofegada.
Passant gairebé 2 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Tens un comerç, una pima, una micropima o ets una persona treballadora autònoma? Vine al Saló Biz Barcelona i troba les eines per fer créixer el teu negoci. T'esperem el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Biz Barcelona, el saló que impulsa les empreses.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No.
I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem
impactant, sí, sí, impactant,
que ha caigut a la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols el líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts de 2:15. Tres dones encapçalen el cartell del Primavera Sound 2025. Una fita històrica d'una 23a edició en què participaran 147 artistes en una llista que torna a ser paritària. El festival se celebrarà la primera setmana de juny i un cop més al Parc del Fòrum de Barcelona en serà el centre Marc Garriga.
Les tres dones són Chappell Roan, a qui sentim de fons, Charlie XCX i Sabrina Carpenter, tres de les reines del pop actual, tota una declaració d'intencions que marca un cartell que torna a ser eclèctic, valent i divers. Per tant, també hi ha lloc per a grups de gran recorregut, com ara Spiritual Eyes, que celebraran els 30 anys del seu àlbum Pure Face, Cat Power, que reinterpretarà el cançoner de Bob Dylan, Kim Deal, la baixista dels Pixies i ex-líder de les Breeders, o l'africà Salif Keita, que farà un repàs a tota la seva carrera. L'heterogeneïtat es demostra amb la presència del Dream Pop de Stereolab, el hardcore de Turnstile, la música intimista d'Anony and the Johnsons, el country de Sturgill Simpson, el pop californià de les germanes Haim o la nova estrella de la chanson francesa Zao de Sagesang. La música electrònica estarà representada per LCD Sound System, FKA Twigs, Beach House i Caribou, i de l'escena estatal destaquen Amaya, La Casa Azul, Israel Fernández i Young Beef. Les entrades generals es posaran a la venda dilluns vinent a les 11 del matí i els abonaments un dia abans.
I de la música al cinema.
Te'n recordes aquell estiu? Lo que ens vam passar...
L'última pel·lícula de Marc Coll, Salve Maria, s'ha presentat avui al Festival de Valladolid, on opta a l'Espiga d'Or, el màxim premi. És un relat colpidor sobre una de les parts més fosques de la maternitat, que la cineasta presenta com un thriller dramàtic. Enviada especial a Valladolid, Montse Pujol.
La directora Marc Coll va llegir la novel·la de Catí Xaguirre i va confirmar el que pretenia fer en la seva tercera pel·lícula, Salve Maria, un film que explora un aspecte difícil d'explicar, el d'una mare arrepentida i incapaç d'explicar el que sent de debò.
Quan té el bebè, ella té moltes dificultats per vincular-se i això li genera una por i un terror immediat que fa que entri en una deriva doncs, de paranoia, de por molt, i amb una percepció de la realitat molt distorsionada, amb unes efectivament, amb una forma de relacionar-se amb el bebè preocupant.
El paper de la jove Maria l'interpreta magistralment l'actriu Laura Weismar.
L'important per mi, almenys, era que no estem narrant una història, o jo com el personatge, de sanació, sinó un camí cap a la sanació. O sigui, ella no acaba estant bé, però comença a fer petits, sí, petits passos per arribar a una possible sanació.
Completen el repartiment del film, que s'estrena el 31 d'octubre, l'actor Oriol Pla.
Més coses.
Fue el único hombre de su familia que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y a la...
Arriba al cinema la història de Boris Eskosirev, un estafador rus que va viure a Catalunya en diverses etapes del segle XX i que l'any 1934 es va autoproclamar rei d'Andorra. La Seu d'Urgell, Eloi Barrera.
Sí, és l'episodi més surrealista de la història andorrana. Aquest fals aristòcrata es va presentar al país el 1934 assegurant que era descendent de la monarquia francesa i que, per tant, tenia dret a regnar el país. El periodista Jorge Cebrián ho ha investigat a fons i ara ho explica en aquest documental.
Venen molts periodistes americans i anglesos a Andorra l'any 34 per cobrir la notícia. Hem recopilat com uns 400 articles de premsa que parlen del Boris a tot el món. Fins i tot hi redacta una constitució que estableix les bases per a una monarquia parlamentària a Andorra i li declara la guerra al bisbe de la Seu d'Urgell.
Finalment, Eskosirev el van expulsar d'Andorra i es va exiliar en un hotel de la Seu d'Urgell des d'on seguia defensant la seva legitimitat. El paper de Boris el fa l'actor català Manel Piñero.
Era una època molt complicada per sobreviure, no? I ell ho aconseguia a base d'això, d'enganys, d'intentar, doncs, bueno, sempre treure partit de tot el que tenia al seu voltant, dones, gent influent.
Boris, l'estafador que va ser rei, es projectarà als cinemes el 2025 i també es veurà el Sense Ficció de TV3.
I precisament sobre estrenes en plataformes.
Hay algo que no le he contado a nadie que pasó la noche del accidente. Alguien me dijo que no era buena idea ir a la cena.
Oriol Paulo, Billy Crystal i Bruce Springsteen són els protagonistes d'aquestes estrenes més destacades d'aquesta setmana a les plataformes. El cineasta català, Oriol Paulo, estrena la seva última producció de suspens, una sèrie de terror psicològic.
Es titula La última noche en Tremor i els 8 capítols estaran disponibles demà a Netflix. La mateixa plataforma estrena també demà la pel·lícula No te muevas, un drama criminal sobre un assassí que paralitza les seves víctimes abans de matar-les. I avui la sèrie Territorial, un western al desert australià amb aires de de Succession. Billy Crystal és el protagonista de la sèrie d'intriga Before, on és un psiquiatre infantil que tracta un nen problemàtic amb estranyes connexions amb el seu passat. Demà a Apple TV+. I Bruce Springsteen presenta a Disney+, també demà, els seus diaris de carretera amb la E Street Band, un documental sobre la seva última gira, amb especial protagonisme de Barcelona i que avui ja es pot veure al Cinema Aribau en el marc del Festival Inèdit.
I una última cosa abans dels esports, perquè el Centre d'Art Tecla Sala a l'Hospitalet de Llobregat repassa la vida de Pilar Aymerich darrere la càmera en una gran exposició que obre al públic avui mateix, Montse Mas.
Sí, el recorregut aplega 150 fotografies des dels anys 60 fins a l'actualitat, algunes de les quals inèdites. Entre les més icòniques, les imatges de manifestants als carrers de Barcelona als anys 70 o els retrats de gent de la cultura com Josep Pla o Xavier Mariscal. La fotografia, diu Pilar Aymerich, ha donat sentit a la seva vida.
Són 50 anys que els tens en el teu arxiu, en els calaixos, a la memòria, i llavors això fa que tinguis una certa satisfacció de que has viscut fent fotografia, que segurament la vida hagués sigut molt diferent si no hagués fet fotografia. Ha omplert la meva vida.
Premi Nacional de Fotografia del Ministeri fa 3 anys, Aymerich està considerada un referent per al fotoperiodisme de la segona meitat del segle XX, un àmbit en què les dones eren una minoria. La mostra, produïda conjuntament amb el Círculo de Bellas Artes de Madrid, es pot visitar al Centre d'Art Tecla Sala de l'Hospitalet fins al 30 de març.
D'aquí a 20 minuts seran les 3. Anem als esports.
EAE Business School patrocina aquest espai.
I golejada del Barça a la Lliga de Campions. Montjuïc va viure ahir a la nit un partit d'aquells per recordar en què els blaugrana van superar el Bayern de Munic, la seva bèstia negra els últims anys a Europa. Ramon Salmurri, va ser un partit il·lusionant per l'afició blaugrana.
Nit d'eufòria, abraçades i gols a Montjuïc. El Barça va tombar el Bayern 4-1 en la gran nit de Rafinha. Després hi entrarem. Als 50 segons, el conjunt blaugrana ja guanyava en el preludi d'una nit gran. Flick va apostar per Fermín a la mitja punta, la resta l'11 previsible. I el cert és que la primera meitat va ser del tot estranya. Gol inicial del Barça. I a partir d'aquí, domini absolut del Bayern, empatant amb gol de Kane i fins i tot amb un gol previ anul·lat per fora de joc del mateix Kane. Però, passada la mitja hora, amb un Barça en dificultats contra un dels grans equips d'Europa, l'equip va tornar a ressorgir. Lewandowski primer, aprofitant una empanteta de Fermín i altra vegada Rafinha, amb una genialitat, van deixar el 3-1 del descans. A la segona meitat, el guió va canviar. El partit va baixar de pulsacions, sobretot després del quart gol blaugrana. Altra vegada Rafinha i dels canvis de Flick buscant una mica més de control. La imatge que escenifica la victòria és la celebració dels jugadors en acabar el partit al costat de la grada d'animació. Pedri.
Bueno, supone muchísimo. Es verdad que, como ya dije, hacía muchísimo tiempo que no le ganábamos, que nos habían ganado partidos de mucha diferencia de goles, y eso, quieras o no, pues a mí, que soy del Barça desde pequeño, te toca l'orgullo i queríamos devolver-se.
És que Pedri va ser també un dels destacats, donant llum i pausa en un partit d'anada i tornada de verticalitat i de ritme vertiginós. També Koundé, Cubarsí, Lewandowski i, evidentment, Lamine Yamal.
Me gusta mucho Pedri, sobre todo Pedri y Casado. Me han gustado mucho medio el campo. Yo creo que han sido los que han decidido el partido. Al final, cuando estamos bien dentro, se nota. Y, bueno, obviamente, Rafa, que ha metido un hat-trick.
I dins d'aquesta exhibició col·lectiva, podríem dir, hi va haver un nom que va sortir.
Rafinha, Rafinha, a l'interior de la xuta, Rafinha!
Rafinha, perquè el brasiler va firmar el seu partit 100 amb la samarreta del Barça de la millor manera possible. Va ser l'MVP, va liderar l'equip i va fer un hat-trick pel record.
És, sens dubte, la cara del partit. Rafinha, com dius, autor d'un hat-trick amb gestos tècnics que demostren el seu estat de confiança i atreviment, desafiant, per exemple, Manuel Neuer en l'un contra un en el primer gol, retallant cap a dins i rematant amb la dreta el segon, o control, carrera i definició a màxima velocitat en el seu tercer gol. 3 gols en el dia del seu centenari com a blaugrana, exercint novament el rol de capità i sentint-se líder de grup i ovacionat per l'afició. 13 partits, 9 gols, 8 assistències de Rafinha.
Creo que no hay palabras que pueda decirte lo que... Porque lo estamos, creo que lo que estamos haciendo en el campo te contesta cualquier pregunta.
Doncs el Barça, que arriba en plena forma al clàssic de dissabte contra el Madrid, que, per cert, ja se sap qui el xiularà. Serà el murcià José María Sánchez Martínez. El responsable del VAR serà Alejandro Muñiz Ruiz, del Comitè Gallec. Bé, doncs el Barça que va aconseguir aquesta victòria il·lusionant, però després d'aquesta tercera jornada a la Lliga de Campions destaca el lideratge de l'Aston Villa anglès. I és que l'equip entrenat per Unai Emery suma 9 punts, els mateixos que un altre anglès, el Liverpool, Pau Ros.
L'Aston Villa és el flamant nou líder del nou format de Champions. Després de 3 jornades manté el ple de victòries i només un altre equip anglès, el Liverpool, ha estat capaç d'igualar-lo. Ahir va guanyar el Bologna per 2-0 a casa. L'equip de Birmingham no és dels habituals. Sense anar més lluny, l'any passat jugava la tercera competició europea i va acabar quarta a la Premier League. Tot això, l'entrenador dels anglesos, Unai Emery, que avui justament fa 2 anys que ocupa el càrrec, vol mantenir la calma després dels sorprenents resultats del seu equip. Keep going.
We are happy, of course. Hem de seguir, estem contents, per descomptat. Podem estar encantats amb la manera com estem jugant en aquesta Lliga de Campions. Però, per descomptat, encara hi ha molts partits per jugar i també hem de mantenir un equilibri en els següents partits.
Imbalance for the next matches.
Com dèiem, el Liverpool el segueix de prop després de guanyar ahir al Leipzig. Però hi han més sorpreses entre els 8 primers classificats. El Mònaco, el Brest i l'Sporting de Portugal ara mateix es classificarien a 8ens contra tot pronòstic. Recordem que del 9è al 24è disputaran un play-off per arribar a 8ens i la resta quedaran eliminats. Dels partits ahir destaca la derrota de l'Atlètic de Madrid a casa contra el Lilla i suma 2 derrotes consecutives. El club matalasser presentarà una queixa formal a la UEFA pel penal que els van assenyalar en contra.
I el Girona, l'equip català que juga a la Champions, estan pendents de les lesions d'Ivan Martín i de Van de Beek. El club ha posat avui a la venda les entrades pel pròxim partit de Lliga de Campions a Montilivi, Montserrat.
És un partit amb un rival d'entitat, Girona-Liverpool, el dimarts 10 de desembre, a 6:45 de la tarda, a Montilivi. Com és habitual, els primers que tenen opció a adquirir les entrades per a la Champions són els 1.000 socis més antics i els que en el sorteig els va tocar aquesta opció. Ho poden fer des d'avui fins al dia 4 de novembre. Abans, a la Lliga de Campions, el Girona jugarà el dimarts 5 de novembre al camp del PSV Eindhoven neerlandès i el 27 de novembre ho farà el de l'Sturm Graz a Àustria. Mentrestant, continua sent molt preocupant la situació dels lesionats a la plantilla, pendents d'Ivan Martín i Donny van de Beek, els dos últims lesionats al partit de Champions contra el Sloven. Ara mateix Mitchell pot fer un equip ple de lesionats, en té 11. Pau López, Sigankov, Oriol Romeu, John Solís, Porto, Asprilla, Brian Hill, Daley Blind i Abel Ruiz. Els dos últims jugadors, Blin i Ruiz, ja podrien estar recuperats de cara al pròxim partit de Lliga que jugaran dissabte al Camp de les Palmes.
Passa un minut de 3:45 de la tarda, encara un apunt més de futbol, perquè l'Espanyol obre demà ja l'onzena jornada de Lliga de Primera Divisió en un partit que enfrontarà els blanquiblaus contra el Sevilla del català García Pimienta. I ho farà Sergi Andreu amb l'esperança de poder recuperar un dels seus jugadors més importants, Javi Puado.
Sí, aquesta tarda, després de l'últim entrenament, sabrem si l'Espanyol podrà disposar demà ja del davanter Puado, que es va lesionar el genoll ja fa gairebé 4 setmanes. A priori, per les informacions que ens han arribat al llarg de la setmana, Puado estarà disponible demà. I bona falta li farà l'Espanyol, tenint en compte el baix balanç golejador dels davanters de l'equip. El rival, un Sevilla en hores baixes, irregular, que encara no ha guanyat fora de casa, que ha fet els mateixos gols que l'Espanyol i que a sobre arriba al partit, com l'Espanyol també, després d'haver encaixat una derrota dolorosa, en el seu cas, al camp del Barça. Així ha parlat de l'equip blanquiblau García Pimienta fa una estona el tècnic sevillista.
Y ahora tenemos un partido muy exigente mañana en campo del Español contra un rival durísimo, con un entrenador que me encanta, que es Manolo, que aparte lo conozco y que todos sus equipos son súper competitivos, que sabe trabajar bien a los equipos, que vienen también de una derrota dura en campo del Athletic y que todavía los hace más peligrosos porque encima es un equipo muy fuerte en su casa.
El conjunt andalús arribarà demà al partit amb 2 baixes importants. No hi seran ni Suso ni Ejuque.
D'aquí a 12 minuts seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i en tornar...
Tenim una nova realitat amb una baixa, pues, que ja no és baixa perquè és un jugador que el perdem tota la temporada.
Coneixerem els plans del Barça de bàsquet per suplir la baixa de Nico Laprovittola.
Catalunya migdia. We'll be right back.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
L'any 2024, Naturgy va reunir un equip expert en energia. La seva missió, ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Aquesta nevera està massa freda.
Rentadora millor en moda eco.
És l'equip estalvi.
Termòstat regulat.
Fet.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy i comença a estalviar.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i la Fundació Òpera a Catalunya presenten La Bohème, l'òpera mestra de Giacomo Puccini. La història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París, amb Berna Perles i Kenneth Tarver en els papers protagonistes i el Cor Òpera de Sabadell. El 26 d'octubre i 9 de novembre, emociona't amb l'òpera al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Avui, amb David Carabén, començarem a crear el nou cant del Barça.
De què haurien de parlar les lletres del nou clam?
Ser del Barça és ser valent. Ser del Barça és ser valent, això m'agrada.
Ha de quedar clar que la voluntat d'aquest himne no és superar l'himne oficial del Barça.
El que anem a fer és el cant del 125 aniversari. Si funciona, doncs funciona. Si
molt bé, perfecte. Molt bé.
El nou clam estrena aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT després del Polònia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
10 minuts i seran les 3 de la tarda. Avui toca Champions d'handbol. El Palau Blaugrana acull el Barça-Magdeburg de la 6a jornada. Un partit que enfronta els dos últims campions de la màxima competició europea d'handbol, Pau Mora.
El Barça no ha perdut cap partit a Europa aquesta temporada i per mantenir la dinàmica hauran de derrotar la bèstia negra del tècnic blaugrana Carlos Ortega. Des que l'entrenador va arribar al club, el Barça només ha aconseguit una victòria en els 5 partits disputats contra el Magdeburg. Extrem, Aitor Ariño, treu importància a l'estadística.
No. No crec que dintre el vestuari la gent només pensi en el Magdeburg, que al final ja sabem tots grans rivals i rivals que ara mateix són més potents que el Magdeburg i volem sumar la victòria a casa.
Si hi ha un bon moment per derrotar el Magdeburg, és ara. Els alemanys només han sumat una victòria en 5 jornades de Champions i lesions com la del seu central estrella Félix Klar han reduït les amenaces d'aquest equip. Avui, a partir de 3:15 per Esport 3, sortirem de dubtes.
Avui, màxima competició, doncs, europea pel Barça d'handbol. I demà, pel de bàsquet. Sense Nicola Provítola, lesionat de gravetat en l'últim partit. El Barça rep l'Asvel Villervan demà, en la 6a jornada de l'Eurolliga. L'absència de l'argentí és un contratemps important per l'equip blaugrana, Ernest Macià.
Sí, fins al punt que el Barça ja mira el mercat per buscar un substitut a la Provítola. Joan Peñarroya, el tècnic del Barça, és però escèptic a l'hora de trobar a curt termini aquesta bona oportunitat de mercat.
Un club com el nostre us ha d'estar obert a la possibilitat de poder incorporar un jugador si el trobem en el mercat. No està gens fàcil, és molt complicat trobar jugadors i jugadors de nivell que millorin o que ens puguin donar un plus amb els jugadors que tenim actualment, i nosaltres com a equip el que ens centrem és en els que estem, i el club pues, evidentment és conscient que si trobem aquesta possibilitat o aquesta opció d'incorporar algú, intentarà fer l'esforç segur.
La Provítola serà operat si tot va com ha d'anar a principis d'aquesta setmana que ve pel doctor Jordi Puigdellívol a Barcelona pel tipus de lesió veja. Es dona per fet que la temporada està perduda.
I encara en bàsquet ahir, victòria de l'Uni Girona a l'Eurocup femenina a la pista de l'Universitas Pech hongarès per 71 a 74 després de capgirar un marcador advers a l'últim quart. Tercer triomf en 3 jornades, cosa que situa les gironines líders del seu grup en aquesta competició. En canvi, no li ha anat tan bé aquesta matinada a Jordi Fernández en el seu debut com a primer entrenador de la NBA.
Perquè els seus Brooklyn Nets han perdut de 4 a la pista d'Atlanta. No hi ha hagut opcions reals de victòria, però sí que hi ha hagut algun frec a frec en el qual el mateix Jordi Fernández ha hagut de posar pau. Atenció, però, al que diu el propi interessat al badaloní sobre el seu somni. No en té prou d'haver arribat a una de les 30 banquetes de la NBA. En vol més.
El meu objectiu no és entrenar a la NBA. El que vull és mantenir-ho. Vull construir un projecte guanyador. Vull ser competitiu. Vull que arribem als play-offs. Vull lluitar per l'NBA, pel campionat. Sempre pendent del pas següent, Perquè, si no és així, si no veig el següent repte, amb tots els respectes, me'n vaig a casa a viure una gran vida.
De moment, però, encara no marxa a casa. El proper partit d'aquí a dues nits a Orlando.
Parlant de competició europea d'handbol, també de competició europea de bàsquet, però també avui competició europea de waterpolo. Des d'avui fins diumenge, el Club Natació Catalunya és a Berlín per disputar la ronda principal de l'Eurocup femenina, que disputen els equips que van quedar eliminats a la preliminar de la Champions de Bituac.
El Club Natació Catalunya femení torna a ser a Berlín, allà on fa tot just 3 setmanes va jugar la fase prèvia de la Lliga de Campions i va quedar-ne eliminat. Això va enviar el conjunt del barri de Gràcia de Barcelona a la segona competició europea, l'Eurocup. I ara, a Berlín, comença la singladura del conjunt de Javi Belmonte per mirar de passar els quarts de final de la competició en una fase de grups que es disputa en format concentrat. Les waterpolistes del Catalunya han de quedar entre les tres primeres d'un grup de 5 per accedir a aquests quarts, que és l'objectiu, tal com recalca l'entrenador.
El nostre objectiu és passar de fase, el bitllet per jugar a quarts de final, i el fet de poder jugar a la fase prèvia de Champions i obtenir experiència a nivell internacional crec que ens va vindre molt bé per poder ser encara més competitiu.
Aquesta tarda a les 6, Catalunya contra Spandau de Berlín, el conjunt anfitrió, i després vindran el Desan neerlandès i l'Etnikos grec, els rivals més potents, amb l'afegit de l'Apoel Israelia.
Tailàndia és l'escenari aquesta setmana de les curses del Mundial de Motociclisme. Marc Márquez actualment és el pilot que més victòries està sumant entre els de dalt, però arriba tard a la lluita pel títol. Quan falten 3 grans premis pel final, Jorge Martín té 20 punts d'avantatge sobre Pecco Bagnaia, Damià Aguilar.
La dada brutal és que a les 6 darreres curses Marc Márquez ha guanyat 3 diumenges i Martín, Bagnaia i Bastianini un cadascun. El tro de Cervera arriba tard a la lluita pel títol mundial, però en podria ser jutge.
No me gustaría luchar esa o afrontar la última curva con uno de los dos que se juega el mundial, pero bueno, al final tenemos que mirar por nuestra carrera y dar el 100%.
Si Bagnaia ho guanyés tot d'aquí al final i Martín fes segon, el madrileny seria igualment campió. I després de la seva discreta actuació a Austràlia, el campió Pecco Bagnaia arriba a una pista que considera favorable, però sembla oblidar que el 2023 va ser Martín qui va sumar els 37 punts possibles. Aquest cap de setmana les curses són en horaris més favorables, 10 del matí dissabte i 9 del matí diumenge, comptant que hi haurà hagut canvi d'hora la matinada de diumenge.
I no deixem de parlar de motor, perquè avui s'estrena un nou Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Aquest es centra en Àlex Cribiller, just avui que fa 25 anys que va guanyar el Mundial de 500 i es va convertir en el primer català a fer-ho a la màxima categoria. Damià, què trobem en aquest Rècords?
L'hem titulat Àlex Cribiller, el record d'un títol extraordinari. Hi trobareu les veus de tots i totes que hi van ser i hi van contribuir. I principalment el nen de ceba, ara amb 54 anys, fent repàs no només de la gesta del títol de la categoria reina del motociclisme i el que va suposar, sinó dels seus inicis, la rivalitat amb Nick Doohan i els motius de la seva retirada.
Hi havia un mecànic amb un martell a la mà, els japonesos no sabien què fer, no sabien, van marxar, van baixar persianes i van tenir unes paraules. Si no arribo a aixar la persiana, els fans del Doohan m'apallissen, això segur.
Si ho vas viure, doncs ho podràs reviure. I si no hi eres i t'agrada aquest món, bo seria que ho coneguessis.
I si ho vols conèixer, ja ho tens disponible a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda. En ciclisme, el Massi Baix Ter ha tancat una temporada plena de victòries en l'aspecte esportiu. Aquesta situació, però, contrasta amb un futur immediat ple de canvis en l'estructura, Isaac Vilalta.
Doncs sí, és que el conjunt empordanès viurà una petita revolució amb la sortida de les principals corredores de l'equip i amb un relleu a la direcció esportiva. Toni Miguel deixarà l'equip i el rellevarà l'usonenc Pius Dòniga. I pel que fa a les corredores, deixaran el Massi Paula Blasi, Mireia Trias, molt probablement també a Ainara Albert i Ingrid Ruiz, la de Cambrils, ho ha explicat a Ràdio Volta.
Crec que un canvi era bo, tant per part meva, per seguir aprenent, com per sortir d'aquesta zona de confort, no? Que al final el Massi és com casa, i també per l'equip, no? Que, com bé dius, doncs hi haurà alguns relleus, de fet ja canvi en la direcció tècnica.
Aquest 2024 el Massi ha guanyat la Copa d'Espanya en les categories Elite i Sub-23 i també per equips, i ha destacat en proves internacionals com el Giro de la Toscana o el Tour de l'Avenir. El 2025, però, no hi haurà salt de categoria i el Massi tornarà a competir en categoria nacional.
A la Superliga de voleibol, finalment, ja han arribat els dos jugadors cubans del Sant Pere i Sant Pau després que s'hagin tramitat amb dos mesos de retard els seus visats d'entrada a l'estat espanyol, Carles Vila.
Dayan Torres i Denis González ja s'han pogut entrenar amb els seus nous companys i podrien debutar amb l'equip tarragoní la pròxima jornada a la pista del Guaguas, el vigent campió de la Superliga. Vladimir Stevovski és el tècnic del Sant Pere i Sant Pau.
Lo más importante es ahora que vayan adaptándose al sistema de juego, al trabajo del grupo y mejorar físicamente y tácticamente de lo que estamos trabajando, así que para nosotros es un plus, sobre todo el tema de trabajo en los entrenos, que esto nos va a hacer seguir mejorando y subir a nuestro nivel de juego. Queda tiempo por delante para automatizarlo otra vez todo, pero no hay otra cosa, así que hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. Previsto para que estén totalmente incorporados y adaptados, pues cuando antes posible, mejor para nosotros.
El tècnic macedoni destaca el potencial del pròxim rival, un partit on hi ha poc a perdre i molt a guanyar. De moment, recordem-ho, el Sant Pere i Sant Pau encara no ha pogut guanyar cap partit a la seva tornada a la Superliga.
I ens queda un minut per arribar a les 3. Repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia amb la Marta García, començant pel futbol un altre cop.
Perquè este matí s'han posat a la venda per al públic en general les entrades del partit de Copa entre el Vic i l'Atlètic de Madrid del pròxim 31 d'octubre. Se poden adquirir a través del web del club i també a les taquilles de l'estadi, on ja s'ha vist este matí una cua de més de 1.500 persones. Els socis del club i de la Fundació van ser els primers a poder-les comprar ara fa uns dies.
I tenim bones notícies al Barça d'hoquei patins.
Que recupera Xavi Barroso de cara al partit d'este diumenge al migdia contra el Liceu Gallec en l'Hockey Lliga. El jugador de Caldes de Montbui ja ha rebut l'alta mèdica després de recuperar-se d'una luxació a l'espatlla que se va fer el passat 7 de setembre.
I la mitja marató de Barcelona que tanca inscripcions.
I ho fa 4 mesos abans de que se dispute, novament amb un rècord, 30.000 dorsals venuts. És la 35a edició i tornarà a ser la segona cursa, la segona mitja més important d'Europa després de la de Berlín. Se disputarà el 16 de febrer.